Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure ens preguntem com podem tenir compassió amb les persones difícils i que això no impliqui deixar de posar límits a l'altre. Llegim el llibre Qué difícil es quererte, que gairebé tots tenim algú a qui estimem, però que ens ho posa molt difícil perquè l'estimem, una parella que comet sempre els mateixos errors, o un germà que no deixa de posar-se en problemes, o els nostres pares que no ens fan sentir còmodes, o algú proper a la família que no sap posar-se al seu lloc, o un amic o conegut egoista. Persones amb qui no desitgem deixar de relacionar-nos, però amb qui voldríem tenir un vincle, diem-ne, menys complicat. Hi ha eines per tractar l'angoixa d'estimar una persona difícil i mantenir-hi una relació sana. Diu la psicòloga Assumpció Salat que hem d'entrenar-nos amb les persones difícils, veure-ho com un repte, com una oportunitat de millora que ens dona l'altre amb la seva actitud negativa o tòxica per nosaltres no caure en el mateix parany i no perdre la nostra pau. Una de les claus del desenvolupament de la consciència és passar de la reacció a comprendre i entendre que tota persona fa el millor que pot i sap en funció del seu nivell de consciència. Pel Dalai Lama, vèncer els enemics requereix deixar els interessos particulars i considerar la força de l'amabilitat i la compassió. Diu el mestre Thich Nhat Hanh que la compassió només es pot produir dins el nostre cor i mitjançant la nostra pràctica. De vegades algú que estimem diu o fa alguna cosa cruel i ens fa mal. Ens pensem que només patim nosaltres, però l'altre també està patint i per això ha dit o ha fet alguna cosa que ens ha fet mal. La persona que estimem no ha trobat la manera de transformar el seu patiment, així que simplement ens inunda amb la seva por i la seva ira. La nostra responsabilitat és generar l'energia de la compassió, que primer ens asserena el cor i després ens permet ajudar l'altre. Si el castiguem, encara patirà més i tot el cicle es perpetuarà, diu Thich Nhat Hanh. Avui a l'ofici de viure, tenir compassió amb les persones difícils.
Jordi Álvarez. S'ha d'abraçar l'ombra i estimar-la, la nostra i la dels altres, perquè només així es produeix la transformació.
Soc la Sílvia Congost, psicòloga experta en dependència emocional, autoestima i conflictes de parella. Avui parlem de la compassió amb les persones difícils. A mi m'agrada definir la compassió com la capacitat d'empatitzar amb el dolor o el patiment dels altres, però portada a un grau més. És a dir, quan hi ha compassió, hi ha quelcom al nostre interior que fa que sentim la necessitat d'alliberar part d'aquest patiment que sent l'altre sempre que nosaltres puguem intervenir-hi. És cert que quan es tracta de persones difícils ens costa més empatitzar amb elles, inclús en alguns casos ens generen rebuig, però hi ha una bona manera de connectar amb la compassió cap a elles. Hem de tenir en compte que són persones que estan patint dins seu. És a dir, quan hi ha una persona que és molt negativa, viu sempre veient el got mig buit, se sent frustrada constantment o critica tothom, no hi ha dubte que es tracta d'una persona que no se sent bé a nivell interior. Per tant, una manera per connectar amb la compassió cap a aquestes persones és intentar imaginar el seu nen interior. És a dir, com devia ser i què devia viure aquesta persona quan era un nen. En quin entorn va créixer, com el tractaven els seus pares, quines carències devia tenir. Creiem que rebia afecte aquesta persona. Potser passava sol la major part del seu temps. Potser va ser maltractat o maltractada o inclús va rebre algun tipus d'abús. Sempre intentar recordar que ningú és difícil perquè sí i que tots som el resultat de tot allò que hem viscut i que l'etapa més determinant és la infància, ens pot ajudar a connectar més fàcilment amb la compassió i a crear relacions molt més harmonioses amb les persones que tenim al voltant.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio tenir compassió amb les persones difícils. Amb la Laura del Caño i en Joan Quintana, amb dos psicòlegs. Laura, Joan, benvinguda, benvingut.
Gràcies. Gràcies
per tornar a l'Ofici de Viure. Aquest tema us sorprèn? Us sorprèn un programa que es digui tenir compassió amb les persones difícils? Us sorprèn que hi hagi gent difícil? En veieu, en coneixeu de gent difícil, Laura?
Sí, conec molta gent amb aquesta etiqueta, no?
Ah, és una etiqueta, val.
Sí, bueno, està bé que anem introduint jo crec matisos. Que seria, clar, el primer a posar atenció seria compte amb qui, quina etiqueta posem i per què, no? Perquè, i que aquesta cosa de persona difícil no sigui una etiqueta, no? Jo estic molt d'acord amb el que ha dit ara la Sílvia Congost, no? Sí. I ens podem preguntar, no? Per començar, què fa que una persona sigui una persona difícil, no? Jo penso que pot haver-hi dos tipus de persones difícils, no? El primer tipus és aquelles persones que ja neixen amb una força, amb un temperament, que ja ve d'abans de néixer, no? Perquè si mirem els nens, quan neixen, venen amb coses ja, no? És veritat que molta cosa es fa després, no? Amb el condicionament de la teva vida, però també venen amb característiques especials cada persona, no? I moltes persones, i ara es veuen molts nens, no? Que venen molt guerreros, no? Amb molta força, amb molta potència, amb molta força de creativitat, que les està etiquetant de nens difícils, i això em sembla molt greu, no? Perquè amb aquestes etiquetes la conseqüència és que doncs acaben medicats molts nens, no? Per exemple, perquè hi ha un trastorn que és el trastorn desafiant, o perquè hi ha un síndrome d'hiperactivitat, i després ve la medicació, no? I això em sembla una cosa molt greu. Aquestes persones poden tenir molta potència, molta creativitat, i moltes vegades és que la persona no s'adapta a la societat tal com està muntada, no? A les normes socials, no? I aquestes normes socials no sempre estan saludables del tot, tampoc. O sigui que la primera qüestió jo penso que seria aquesta, no? I després les persones que no neixen amb aquesta característica, però que per les vivències de la seva vida, com deia la Sílvia, doncs han construït, han anat construint doncs aquestes parts defensives, no? Com que poden tenir a veure amb la ira, l'agressivitat, l'aïllament, que a la relació sembla difícil, i que sempre parlen de com em relaciono amb mi mateix, i això parla de com m'han tractat a mi quan era petit, no?
Val, però sí, en primer lloc, segons ens diu la Laura del Caño, hauríem d'anar en compte amb l'etiqueta. Primer fer una mica de reflexió, o sigui, si realment aquella persona és, entre cometes, difícil, fins a quin punt també és la nostra mirada, no? Fins a quin punt també és el context, aquí ja parlaríem d'adults, no? El context en què es troba aquella persona i el que es veu obligada a fer. Ara penso, per exemple, amb la feina, no? Hi ha persones que són difícils en un determinat entorn perquè potser, no ho sé, ara en Joan Quintana en sap més, no? Vull dir, en aquell moment han de fer front a unes pressions molt, molt fortes, no? Per tant, hi està d'acord en Joan amb que també hauríem d'anar en compte amb l'etiqueta?
Sí. Sí, a més, deslligar-la amb exclusivitat amb el tema de que dificultat és igual a problema o a patologia o a alteració. En el nostre entorn laboral, en el nostre entorn social, podem nosaltres sentir persones que nosaltres les considerem difícils i no tenen cap, en canvi, per què les considerem difícils? Perquè ens dificulten alguna cosa. O sigui, per tant, perquè es comporten d'una forma que no esperem, perquè l'expectativa que teníem no s'acompleix, perquè no ens retorna la imatge que desitgem. I, per tant, definim-ho estranys, diferents, difícils, perquè no acaben de... Evidentment que hi ha una dificultat que té a veure amb alteracions o amb situacions o amb problemàtiques, però hi ha una dificultat. O sigui, hi ha gent difícil al nostre entorn. No deixa de ser la persona difícil, no deixa de ser un mirall que ens retorna les nostres pròpies dificultats. Aquesta idea és interessant, no? Com els difícils són els que també ens ajuden a créixer, ens fan avançar. Són com petits mestres. I això és una idea important, no? Per què una persona la considero difícil? quina reverberació fa amb la meva dificultat? Seria aquesta la primera pregunta.
O sigui, que clar, que primer ens hem de mirar nosaltres, però si ho aterrem això, per exemple, en un àpat familiar, ho dic perquè ara és època d'àpats, hi ha la típica persona aquí, i pot ser que en què és complicat l'encaix. Llavors, en aquell moment és el grup que potser pensa, bé, aquesta persona és difícil, no? Com hem de gestionar-ho, no?, amb aquesta persona. Ho dic també per aterrar-ho.
Sí, sí.
Podem fer algun matís en referència als dinars familiars o als sopars familiars o de grup?
Mm-hmm. Va, jo, seguint amb el que estava dient, hi ha una petita preparació. La densitat de Nadal, cap d'any, tot això és una densitat relacional que a vegades per això posen aquelles herbes a l'entrada com un exorcisme, perquè és el moment de l'any on hi ha més encontres, però també es produeixen desencontres. Jo crec que si sentim algú difícil, cal entendre la compassió. Per mi té que veure també amb la paraula comprensió. O sigui, no hi pot haver compassió sense comprensió. I, per tant, es té que entendre i comprendre l'altre. Amb tot el que ha dit abans la Sílvia i la Laura. I, per tant, i veure també, jo hi afegiria, no?, i veure què hi ha de l'altre en mi que em posa tan nerviós. I, per tant, doncs, relaxar-me una miqueta i tornar a veure una miqueta de cava.
Sí.
Jo afegiria amb el tema de la compassió, perquè, clar, estem dient, hem de tenir compassió cap als altres, no? I això sembla molt fàcil, però aquí ens estem saltant un pas, que és el de, per tenir compassió pels altres o cap als altres, hem d'aprendre a tenir compassió cap a nosaltres mateixos primer. Si no, és una falsa compassió, és més bé una posició de superioritat cap a l'altre, no? I crec que és important, potser segurament aquí a l'Ofici de Viure heu parlat moltes vegades de la compassió, però crec que és important com es fa això, no?, de ser compassiu amb un mateix, no? Jo crec que primer s'ha de comprendre que la personalitat no és una personalitat unificada, la que tenim, sinó que estem formats o conformats per subpersonalitats, com parts internes, no? I a dintre nostre hi ha parts difícils, no?, que s'han construït al llarg de la vida sempre per ajudar a sobreviure, però que s'han construït com parts difícils. Aleshores, el primer és conèixer-nos, no? Agrandar tot el que puguem aquesta àrea d'autoconeixement i conèixer-nos des d'aquesta mirada de les parts internes, no? Hi ha parts internes difícils i començar a generar i a posar-nos en contacte amb aquesta altra dimensió del jo que té a veure amb aquesta part compassiva que tots tenim, però que no ens ensenyen, ni ens ensenyen a l'escola, ni ens ensenyen a casa. Bueno, a vegades sí, ara, per exemple, ara em ve, no?, l'escola dels meus fills, que és una escola pública d'un petit poble del Penedès, preciosa, estan fent un programa de mindfulness adaptat als nens i que té a veure amb això, que té a veure amb com fer que aquests nens es puguin mirar a si mateixos amb una mirada d'autocompassió, amb una bona mirada, sense judici, amb curiositat, amb amor, amb comprensió. I clar, això trobo que és de lo millor, no?, que es pot fer, perquè aleshores aquests nens podria ser que ja no hagin d'arribar a les consultes de reparació que parlàvem abans, no?, que les consultes que fem nosaltres ja d'adults, doncs és com un taller de reparació, no?,
d'aquestes ferides. Cal felicitar aquesta escola del Penedès i totes les escoles de Catalunya que estan introduint tots aquests continguts efectivament en l'ensenyament, no?, per evitar els majors. Mm. Bé, doncs avui l'Ofici de Viure, tenir compassió amb les persones difícils, amb la Laura del Caño i en Joan Quintana.
Dalai Lama. En la pràctica de la tolerància, el teu enemic és el teu millor mestre.
Un dels llibres en els que ens hem basat per fer aquest programa, per preparar-lo, és Amad a vuestros enemigos, de Robert Thurman i Sharon Salzberg. Està clar que no estem parlant d'enemics avui a l'Ofici de Viure, o no necessàriament, o aquest concepte no s'escau a molts dels continguts que tractem al programa. Potser en algunes ocasions preferiríem més parlar d'adversaris, no?, que no pas d'enemics. Però bé, en aquest llibre llegim: com que els nostres enemics activen les nostres energies d'ira i de por, les principals armes contra ells seran la saviesa, la tolerància, la compassió i l'amor. La saviesa ens ajuda a no tenir por a través de la comprensió de la seguretat natural que hi ha en la realitat profunda. La tolerància ens ajuda a no perdre la nostra saviesa amb la ira i l'odi. La compassió amplia la nostra saviesa, anticipant-nos a l'impuls de crear enemics. I l'amor sorgeix de la joia interior que neix quan ens sentim alleugerits de la ira i l'engany i abracem tots els éssers. Els nostres enemics deixen de percebre'ns gradualment com una amenaça i a vegades molt gradualment disminueix la seva hostilitat. Bé, dit això, per cert, el Dalai Lama diu que és una frase que ja hem dit més d'una vegada a l'Ofici de Viure, que hauríem d'estar agraïts als nostres enemics perquè ens ensenyen la paciència, el valor i la determinació i ens ajuden a desenvolupar una ment tranquil·la. Tornem a les persones difícils. En Joan Quintana, fent referència a aquests dies i als àpats familiars, creu que el primer que hauríem de fer és legitimar l'altre.
Sí. Sí, és evident que la primera reflexió que les persones que ens estan sentint és el que va plantejar la Laura, que és aquesta mirada cap a un mateix i que és el que ens fa resonar l'altre. Però hi ha una qüestió molt important, no?, que és: la compassió és impossible que s'obri, com acabes de citar, quan parlen de saviesa i amor, si no jo legitimo la presència de l'altre. O sigui, com dient, ell té dret d'estar aquí. Ell té dret de ser diferent i té dret de ser difícil. Perquè si no declarem internament aquest dret, no hi ha cap possibilitat d'encontre amb l'altre. Per tant, un dels exercicis o de les qüestions senzilles és que internament poguéssim buscar i fer un reconeixement a aquesta persona d'algú que sap, que ha fet, que fa, o que fa durant l'encontre que estem allà, no? O sigui, fer un reconeixement. Perquè molts cops la sobreactuació de persones difícils té que veure amb una búsqueda íntima de ser reconeguts i de ser vistos. I, per tant, fer un reconeixement, m'agrada tal, m'ha agradat el que has dit, m'agrada el que aquest any has fet, la teva presència aquí sempre ens porta a això, fa que sigui una forma social d'algú molt profund que té a veure amb la legitimització.
No estem parlant de mentir.
No.
És a dir, segur que hi ha algun aspecte d'aquesta persona difícil que ens enriqueix com a grup.
No, i que d'alguna manera ens mostra alguna cosa que... Perquè si no podem trobar-li res, no ens podrem apropar. La compassió, insisteixo, és una cosa que té a veure amb la comprensió, però posteriorment en algo molt més profund, que és l'amor. I l'amor és impossible sense l'acceptació de l'altre com un altre legítim.
Laura?
Sí, estic molt, molt d'acord amb el que diu el Joan, no? I aquesta validació no tan sols de les parts bones o adaptatives de la persona, sinó també inclús la validació i la legitimització i el reconeixement de les parts difícils, també, que és el que parlava abans, de si tu et fas amic de les teves parts difícils, pots tenir aquesta compassió cap a les parts difícils de l'altre, i el reconeixement i la validació de les parts difícils de l'altre és com dir entenc que siguis així, entenc aquesta part teva, perquè si jo hagués estat al teu lloc o hagués viscut les teves experiències, segurament també seria com tu, també em comportaria d'aquesta manera. I aquesta validació fa que l'altre, d'alguna manera, baixi o relaxi les seves parts defensives, també. que suelen ser aquestes parts que s'anomenen difícils.
Bill Clate. No es tracta de deixar d'estimar algú, però tampoc d'acceptar que aquesta relació ens fereixi.
Què fa que hi ha persones que semblen sistemàticament atraure la gent difícil? Què ho fa, Joan?
Sí, realment és així, no? A vegades la gent t'explica, jo no sé què em passa, que estic amb aquesta feina, me'n vaig, estic 3 mesos o 4 magníficament, i de cop em comencen a aparèixer dificultats i gent pues, molt difícil, molt tòxica, i me'n tinc que anar, però... Ara m'acabo de donar compte que ja he repetit 3 cops, això.
I amb les parelles, també.
I amb les
és
parelles.
Que no para de tenir parelles difícils.
Exactament. I dius, bueno, al final és aquella pregunta, no? Vull dir, potser alguna cosa té a veure amb tu, tot això, no? En el sentit de que sí que hi ha una narrativa sobre la vida. És com veure unes notícies, 2 junts, a la família... Un veu tota oportunitat i l'altre cada dia està esperant el cataclisme mundial. Aleshores, hi ha una relació perceptiva del món, hi ha una pròpia narració de la meva pròpia vida que pot ser només des de la dificultat, el dolor. Hi ha altres que no. Aleshores, les persones difícils poden estar reforçant aquesta visió que jo tinc del sofriment. I, per tant, sóc molt atractor d'això. Hi ha mecanismes d'alimentació mútua, em refereixo. Va. Aleshores, quan ens passa això, tenim que fer una pregunta, no? Quines condicions estem generant perquè això constantment ens passi en lo social? I què té a veure amb nosaltres i amb la nostra percepció? Què estem demanant amb això?
Va, què estem demanant? Vol dir que si volem deixar d'atreure persones difícils, hem de demanar unes altres coses.
Tenim que començar a veure la part lluminosa de nosaltres, de l'altre, i narrar allò que no té a veure només amb la dificultat, sinó que té a veure amb la capacitat de viure, conviure i transformar. I, per tant, hem de començar a canviar la nostra narrativa sobre nosaltres mateixos i sobre l'altre. Això, a vegades, és molt fàcil dir-ho aquí, però és molt complicat de fer-ho. Però ja seria interessant donar-nos en compte de les nostres repeticions i de que llavors a sobre ens queixem de que només ens atraiem persones amb dificultats, quan la pregunta és... quines condicions hem creat perquè això es produeixi.
Sí, la meva experiència de per què hi ha persones que atrauen persones difícils o relacions difícils, que es veuen embolicades en aquestes relacions, té que veure amb que parla del seu passat, normalment, això. Parla de dels seus assumptes inconclusos de la infància, dels patrons de relació que ha après a la infància i com jo enfoco aquestes relacions és que sempre és un regal. No? És un regal amb el que estem dient, no? És què t'està mostrant aquesta relació o aquesta persona amb aquesta dificultat de tu mateixa o de tu mateix i de les teves relacions anteriors, de les teves relacions normalment amb les figures d'origen, no? Amb els referents principals, amb el pare, la mare, la infància i tot això. I normalment sempre hi ha, al principi es deia el tema de l'ombra, no? O sigui, sempre hi ha parts... Que estan a l'ombra i que són aquestes parts amb les que estem barallats o així, i de manera inconscient em sento atraïdo per aquestes persones que venen a mostrar-me de cara allò que jo estic rebutjant en, algun, en alguna part meva interna, no? I d'alguna manera això et dona lloc a poder reparar aquestes relacions primàries també.
Kate Thompson. Renunciar amb amor significa deixar d'intentar controlar el resultat de les accions d'una altra persona.
Diuen Kate Thompson i Bill Glade que han descobert que molta gent respon de dues maneres quan afronta les accions perjudicials d'algú estimat. Una es tracta de rescatar la persona i l'altra és cedir a la ira i la frustració. Renunciar amb amor, per ells, és el terme mitjà entre aquestes dues respostes. És una tercera opció, la de renunciar amb amor, que funciona amb les persones difícils. Renunciar amb amor no significa abandonar per complet una persona ni tractar d'obligar-la a fer el que un pensa que hauria de fer. Hi ha dos aspectes bàsics de renunciar amb amor. Es poden acceptar persones difícils sense acceptar la seva conducta prejudicial en aquest cas, i cuidar d'un mateix és un acte d'amor que també beneficia els altres. El que heu dit fins ara ha inclòs implícitament el terme amor i, de fet, també explícitament hi ha un moment en què n'ha parlat en Joan. D'aquesta renúncia amb amor, creieu que ho hem dit tot o podem afegir alguna cosa?
El text que has compartit ja ens dona una idea molt bàsica, que és fer coses que generen dificultat o ser difícil. O sigui, el fet de separar el fer i el ser. Aquest és un tema que, bueno, quan, per exemple, treballes amb adolescents o amb nanos que poden tindre dificultats d'incorporar-se a una dinàmica social a dins d'una aula o dins d'un barri, ells arriben a identificar que els seus comportaments tenen que veure amb el seu ser, amb la seva essència com humans. I això no és així. Això té que veure amb el seu fer. És com dir, no m'agrada gens el que has fet, però vine aquí que t'abraço. Són dues coses diferents. Aleshores, i aquest és un abordatge també molt important, no? que és el fet de posar límits amb el fer, però donar missatges de que això no té res a veure amb l'acceptació del ser com a persona, no? Doncs és algo que doncs un amb una relació paterno o materno filial doncs ho pot entendre perfectament, però també es pot donar quan treballes, quan estàs a l'escola, quan estàs en un hospital, quan estàs amb uns amics, no, de poder fer aquest exercici, no? Perquè si no, quan ens diuen alguna cosa nosaltres, també ho vivim com que ens diuen alguna cosa sobre la nostra essència com humans, i per això reaccionem virulentment quan realment ens han parlat sobre el nostre fer. Crec que aquest ajust és molt important per començar a posar límits i perquè l'altre entengui que els límits no és la negació d'ell, sinó els límits del com es comporta ell.
I aquesta conversa, per exemple, si sortís a taula en un d'aquests àpats que dèiem familiars amb una persona, entre cometes, difícil, si hi hagués alguna cosa a qüestionar-li amb aquesta persona, que tampoc, que no, evidentment no són les dates de Nadal, però això passa, però aquestes coses passen, evidentment no li qüestionaria amb el seu, la línia que ens comenta en Joan, no? El seu ser, sinó aspectes puntuals.
A mi em sembles una persona amb molts criteris. Les teves aportacions a mi m'agraden molt i m'agrada que estiguis aquí, però el que acabes de dir o el que acabes de fer, pues ara en aquests moments no m'ha agradat, però vamos, jo encantat i m'agrada que estiguis. Sí.
Molt bé.
I en lo familiar és molt comú el tema de les etiquetes, no? Perquè és el, no? El germà gran, és
el despistat,
el rebel. És que tu de tota la vida has sigut així. És que tu... I això, vamos, va que vuela a les àpats familiars, no? O sigui, que em sembla molt interessant, no?, fer aquesta diferenciació. El meu fill petit a vegades li diu al gran, «Eres malo!» I aleshores jo vaig i li dic, «No, el teu germà no és malo. El teu germà ha pogut fer una cosa que a tu no t'ha agradat. Digue-li així. No facis això que no m'agrada, però no ho diguis que eres malo, perquè no ets dolent». Clar. I és aquesta diferenciació.
La Laura planteja alguna cosa interessant, per exemple, seguint, ja que ens has portat el dinar de Nadal, doncs allò és un pessebre. O sigui, aquí la pregunta és, què ets tu, la burra, la vaca, el nen Jesús, la Verge Maria, el pastoret o el rei mag?
Sí, sí.
Vull dir, per què? Perquè és evident que com que és una convocatòria que es provoca i és com punts de connexió amb la història familiar, cada un va configurant un personatge del pessebre. I jo, a vegades, és interessant la pregunta, no? A veure, quina figura ocupo jo aquí amb aquest pessebre? I bueno, puc fer coses doncs, per ampliar-la, per modificar-la o per no ocupar-la cap. I que tothom puguem ser... però, bueno, això és important, no? Que cada un juga un paper i que a vegades el paper mateix ja provoca reaccions i comportaments que es poden ser vistos per un altre, com la constatació de que ets difícil, ets el difícil. I... A les famílies sempre hi ha el difícil. A l'aula sempre hi ha el difícil. I si al nen de l'aula li canvien d'escola... Els xavals, amb un temps increïble, busquen quin és el difícil, perquè és l'única manera de no ser-ho ells.
I a vegades aquesta etiqueta, no?, de ser el difícil d'una família, per exemple, el que veus, i això es veu molt en el treball sistèmic i de constel·lacions familiars, per exemple, el que es veu és que això, aquest rol, és una necessitat del sistema per mantenir un equilibri. I que en el que vol sortir d'aquest rol, algú del sistema se desequilibra. Per tant, a vegades carregar amb aquesta etiqueta de ser difícil també és un acte amorós cap a un sistema familiar que pel que sigui necessita això.
Si algun oient o alguna oient que ens estan escoltant se senten identificats amb aquest rol de difícils... i volen deixar de ser-ho o de tenir aquesta etiqueta, què poden fer ells en primera persona?
La primera cosa és qüestionar-lo, no? Perquè igual m'ho he menjat tota la vida, m'ho he cregut i no m'ho he qüestionat. El primer és qüestionar-lo i el segon és dir i quina part meva és difícil. No tot jo, potser, sóc difícil. Hi ha una part meva que és difícil. I per què? Perquè té aquests comportaments i comencem a fer aquesta diferenciació de nou del ésser i dels comportaments. No?
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de la compassió amb les persones difícils.
Bill Clate. No es tracta de deixar d'estimar algú, però tampoc d'acceptar que aquesta relació ens fereixi.
Té alguna mena de benefici, Joan, ser difícil?
Crec que pot tindre'n.
Apa, perquè abans ens parlaves d'aquesta necessitat de reconeixement. I de ser vistos.
Sí, perquè a vegades parlem d'algú difícil...
Si ets difícil, surts a la foto, com si diguéssim.
Claro, clar. És a dir, que hi ha un punt, evidentment, si no estem parlant de patologies, perquè llavors estem en una altra dimensió, si estem parlant amb la dificultat, amb el rol de difícil dins d'un sistema familiar o laboral o social, hi poden haver beneficis. Faig el que vull, puc dir coses que els altres no poden dir, puc abandonar situacions d'una forma violenta i puc jugar amb la seducció i el rebuig. I, per tant, jo he après a viure així. I ara tinc que deixar de ser difícil. Tinc que tornar a reconfigurar una altra manera d'estar amb la gent, d'estar amb les situacions. Molts cops, els ajustos d'aquest tipus de comportaments, etiquetats difícils pels altres, és renunciar als beneficis, que algun cop sempre comporten dolor, però com als altres beneficis, i reconfigurar la manera de poder estar amb els altres sense necessitat d'estar... Perquè, quina és la búsqueda final? La búsqueda final és el ser vist, el ser estimat. Des de la dificultat, un pot arribar a sentir-se com vist, segur, encara que vist d'una forma irritativa, hi ha gent que busca la presència a partir de els comportaments de dificultat. El camí és mostrar que pot ser estimat d'una altra manera i que no cal estar ni patint ni irritant el sistema perquè d'alguna manera és molt cansat.
Això es veu molt també en els opinadors i en els creadors d'opinió, articulistes, contertulians. N'hi ha de difícils, efectivament, i gràcies a aquesta posada en escena tenen un protagonisme que no tindrien si fossin més, diguem-ho així, moderats o políticament correctes, no? Gràcies a l'atzagaiada, gràcies fins i tot a l'insult, com dèiem abans, surten a la foto. Ara, una altra cosa és nosaltres, en aquest cas com a receptors, com ens ho hem d'agafar tot plegat.
I aquí apareix el tema dels límits.
Sí, és aquí volia anar a parar, no? És a dir, en l'àmbit interpersonal, en la família, en la feina, a la parella, quan ens trobem amb algú, entre cometes, difícil, després d'haver posat en qüestió aquesta etiqueta, com ens deia la Laura del Caño i com ens deia en Joan, després d'haver vist què és el que ressona amb nosaltres d'aquella dificultat, com podem posar límits?
A veure, jo aquí diferenciaria tres tipus de relació amb persones difícils, no? Els fills, els pares i els iguals. Primer, comencem pels fills. Els fills, és a dir, pels pares, perdó. Si ens trobem amb pares difícils, doncs depèn de l'etapa evolutiva que estigui el fill. Si el fill és un fill petit, li toca adaptar-se, adaptació. Si el fill és un fill adolescent, li tocaria la diferenciació d'aquests pares, no? I si el fill és un fill adult, doncs ve la compassió de la que hem parlat abans, no? Després tenim el tema dels fills, no? La relació amb els fills difícils. I aquí també crec que és molt important el que he dit abans, de primer pels pares comprendre bé i entendre bé la naturalesa, l'essència i el temperament del seu fill, no? Conèixer el teu fill per poder-lo tractar i no etiquetar-lo amb aquesta compassió. Hi ha un tema aquí que és el tema dels límits, que jo penso que és força important, perquè penso, pel que estic veient a la meva pròpia experiència i tot, que hi ha un tema generacional amb el tema dels límits, no? Que venim potser d'una rigidesa, un autoritarisme, l'educació, i que potser en aquesta generació estem com rebutjant una mica, no? Certs patrons de rigidesa i d'autoritarisme que hem rebut, que ens han causat certes ferides, potser, i des d'aquí l'estem rebutjant i estem com... estic parlant dels pares una mica ablandados, no? Una mica tous, no? I que això comporta molts problemes amb els petits, amb els fills, perquè un fill que es comporta de manera agressiva amb els pares o que crida o que té comportaments violents o així, el que està demanant a crits és límits. És que uns pares se posin al seu lloc de pares, que són els que manen, que són els jefes de la casa, i que si el nen o la nena és el rei o la reina de la casa, anem molt malament. Molt malament. I això està passant molt avui en dia. O sigui que això crec que és important tenir-ho molt en compte. I després estaria la relació amb els iguals, no? Aleshores, com jo m'estic, d'això ja hem parlat una mica, no? Com jo m'estic posicionant amb aquesta relació, amb l'igual, no? I amb una persona difícil. Potser que m'estigui posicionant amb superioritat, perquè si jo insisteixo en estar en una relació amb una persona difícil, potser que estigui des de la superioritat com fent de salvador, o intentant fent de salvador de la persona difícil, o intentant fent de corrector de la persona difícil, o posant-me en una situació també de víctima, no? O tipus masoquisme, no? En el sentit de que allà també hi ha un benefici, no? De mira que bo que sóc jo i que mal que et comportes amb mi, no? O sigui que la capacitat de posar límit és importantíssima, no?
De fet, diria que, seguint l'argumentari de la Laura, que li podíem donar la volta. Què passa quan deixem de posar límits en certes situacions? Per exemple, vés-te'n al fondo i fes el que vulguis. No vull saber, busquem-li un departament o un lloc on no molesti a ningú. Que visquin en aquest barri, que no entra ni la policia i que facin el que vulguin. Aquestes són expressions individuals o col·lectives que mostren que l'exercici del no límit de forma conscient pot ser una mostra de falta d'afecte, reconeixement i amor. De fet, pots trobar-te amb persones adultes que t'expliquen que ells sentien que els seus pares no l'estimaven i quan els hi preguntes per què, t'expliquen escenes on els pares no van posar límits. Per tant, el límit és una mostra d'amor, perquè vol dir que, d'alguna manera, per mi, tu tens un significat molt profund i m'interesses. Aleshores, tenim que trencar l'associació del límit amb càstig o el límit amb control o el límit amb supeditació o abús, sinó senzillament amb reconèixer les teves potencialitats i posar límits perquè puguem conviure junts. Perquè jo no vull renunciar a viure amb tu ni a conviure amb tu. I per això et poso un límit. Però amb les parelles passa el mateix. O sigui, la renúncia del límit per no perdre significa la pèrdua íntima d'una relació de convivència on els dos es reconeixen com a dos legítims, iguals, simètrics i amorosament, doncs, constantment en un encontre i en un progrés comú, no? Quan un renuncia a posar límits, ho fa des d'on? Des de l'acceptació, des de la por o la supeditació. Aleshores, evidentment que podem veure pares supeditats, mestres supeditats, persones en barris amb molta por supeditats, doncs, per unes persones difícils que conviuen en el mateix barri perquè no s'atreveixen a posar límits. Per tant, el límit té que veure amb... És una de les formes de reconèixer, de demanar mira'm a mi també i de que jo t'estimo però no em puc perdre amb tu fins a arribar al punt on jo ja no seré jo, perquè llavors de què et serveixo?
I una renúncia, ens queden 2 minuts, i una renúncia que potser hauríem de tenir present, que és una fantasia, de fet, a la fantasia que podem canviar l'altra persona, no? És, tu ets difícil i jo et canviaré. Això, renunciar-hi, no? De totes.
Absolutament, perquè això és una posició de superioritat cap a l'altre, no? Jo no sóc ningú per canviar res de tu. Perquè això ja comencem a desequilibrar la relació. I això ja al final no se sostiene, no? És com, bueno, si volem mantenir una relació saludable d'igual a igual, doncs hem de jugar amb les mateixes regles del lloc, no? I això que fas no m'agrada. Aleshores et poso un límit i continuo mirant-te amb amor per al que ets, però això que fas no m'agrada. I si ho fas una altra vegada, jo m'allunyaré, perquè això em fa mal. Penso que aquesta és una relació més igualitària i més realista, no?
Vol afegir alguna cosa, en Joan, abans d'acabar? Val. Doncs, en tot cas, aquest posar límits em sembla que és una bona manera de tancar la conversa d'avui, tenint en compte que, com tornant una mica al tema dels àpats familiars, posar límits enmig d'un àpat familiar és complicat davant una persona difícil. Com deia en Joan, potser la via de la comprensió, com deia també la Laura, és la millor, no? La de l'amor, i la de beure una altra copa de cava i relaxar-nos, no?
Sí. O de fer un brindis, eh? Un brindis per tots els que estem allà, perquè encara que hi hagi moments on sigui difícil en algun moment conviure, penso que hi ha una base que és que tots han sigut... si tots estem allà és perquè tots tenim alguna cosa que ens uneix, que és un amor que ens han donat la gent, doncs, que ens han portat a la vida. I un brindis.
Clar, i insistir també en aquesta idea clau que ens donàveu abans, que és una cosa és el fer, o el que penses, val? O les teves idees, i l'altra és el ser. Hi ha un abisme, no?, entre totes les coses. Moltíssimes gràcies, Laura del Caño, Joan Quintana.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins aviat.
Molt bé, gràcies.
Tancant l'Ofici de Viure, Àlex Rovira amb el seu bloc de notes, avui complementant un dels aspectes que hem comentat abans al programa, que és fins a quin punt una persona és difícil, fins a quin punt no són les nostres ulleres que la veuen com a difícil i fins a quin punt podem anar etiquetant les persones com a difícils. Àlex, ben retrobat.
Hola, Gaspar.
Sí, tu ens proposaves el que n'anomenes la inversió negativa.
Sí, jo... Escoltant el programa d'avui, em venia al cap la tècnica de The Work, és a dir, el treball que proposa aquesta dona americana tan lúcida, la Byron Katie. Recordem que The Work és una tècnica per presa de consciència d'aquells pensaments o creences que d'alguna manera limiten la nostra relació amb la realitat. I, si et sembla, faríem un repàs de quines són les preguntes i després de la tècnica de la inversió que proposa la Byron Katie.
Molt bé, magnífic.
Agafem un supòsit d'una persona que diem, mira, aquesta persona és egoista, narcisista i va sempre la seva. La primera pregunta que proposa Byron Katie és això cert? Normalment, si ho dius, la resposta natural és que diràs que sí, que és cert. La segona pregunta que fa Byron Katie és ser molt crítica amb aquesta primera resposta, ser molt crítics i dir, realment pots afirmar amb total certesa que això és cert? És a dir, sempre és una persona vanitosa, narcisista i que va la seva? I t'adonaràs probablement que no és sempre, que pot ser-ho molt sovint, però que no és sempre. La tercera pregunta és com et sents tu quan creus en aquest pensament? I això et fa veure que tu veient aquesta persona, doncs et sentiràs malament per moltes raons. I la quarta pregunta seria qui series tu si visquessis lliure d'aquest pensament? I te n'adones que efectivament series una persona que no tindries aquesta angoixa, malestar, tristesa que et provoca aquesta persona de la qual tu estàs queixant-te. Però el millor del The Work de Byron Katie és la tècnica de la inversió. I és ara agafa aquesta frase, aquesta persona és egoista, vanitosa, narcisista i va a la seva, i inverteix-la. Jo sóc egoista, vanitós, narcisista i vaig a la meva. És això veritat? I si és així, i ens adonarem que tots tenim els nostres moments de vanitat, d'egotisme, de narcisisme i d'anar a la nostra, pots mirar amb més compassió en aquesta persona, pots mirar-la d'una altra manera. I sobretot t'ajuda molt a redefinir eventualment la relació, però fins i tot si decideixes desvincular aquesta persona de les teves hores, dels teus dies, pots fer-ho d'una manera molt més serena, molt més tranquil·la i molt més elegant. Recomano el treball de Byron Katie, The Work, perquè de vegades és cert que amb persones amb les quals no tenim una relació afable podem tenir un esclat no controlat, fins i tot una catarsi en un procés determinat, però això ens ajuda molt a connectar amb la compassió i eventualment trobar una manera de fer més plàcid tant el procés de la relació si la decidim mantenir com el procés de la relació si la decidim trencar.
Àlex, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve. Una abraçada. Als oients també. Una abraçada.
L'Ofici de Viure és un programa que dirigeix i presenta Gaspar Hernández i guió i coordinació d'Elisabet Pedrosa.